El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passen dos minuts d'un quart de deu del matí. Benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, a la ràdio municipal de Sant Cugat. Avui, de moment, en companyia de la Maria Sansa. Molt bon dia. Del Pasqual Dussó. Molt bon dia. I a punt, el Josep Maria Balcells, que agafa posicions a la tertúlia. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Esperem que el Joan Ramon ens acompanyi, si ens escolta.
Si no, li posarem falta, eh?
Li començarem a posar falta. Havíeu guanyat alguna aposta, algun esmorzar, però em sembla que ja està perdent els números, eh? De poder recuperar l'obsequi. Tenim alguns temes a nivell de país, d'estat, internacional. Sembla que estiguem una mica estancats en una espiral concentrada de temes, perquè tenim paràlisi a Madrid, tenim el tema dels refugiats que continua, jo crec que escenificant aquest drama dia rere dia i que no hi ha manera de trobar-li solució. Tenim els papers de Panamà, que cada dia, doncs, de mica en mica van sortint també noms. Ja parlarem també de la transcendència que pot tenir.
I tenim la crisi del Barça.
Jo no vaig poder mirar el partit perquè tenia feina i no...
No vas perdre res.
Ja. Vaig rebre l'avís del diari Ara a quarts de 12. M'havia absolutament despistat del tema i vaig dir, no pot ser.
Suspens pel Barça, pel joc, per la manera...
Tenen massa feina.
Com el van encarar. És que van encarar malament el partit d'entrada.
El van encarar per perdre'l.
A la defensiva, d'entrada, entretenint la pilota, el 72% de possessió del Barça, amb un 28% pel Atlètic de Madrid.
Però si no xutes a porteria, ja m'explicaràs. No.
Doncs...
Home, aquesta és la...
Alguna esperança quedarà d'aconseguir alguna cosa de temporada, no? O ho veieu
la
molt
Lliga,
negre?
Perquè la Lliga.
Que... No ho veig, sí? Clar.
Però després de 29 victòries seguides.
39.
O 39 victòries seguides.
Sí.
I perdre'n ara en el moment clau.
No els hi toca guanyar la Champions aquest any, li toca amb un altre equip. És que si no és avorrit que guanyi sempre el mateix. I la gent no va al camp, llavors.
Home,
Maria, i a Madrid veurem les quarts de final i tal, els dos de Madrid, els dos equips de Madrid jugant.
Jo no la veuré, perquè el Madrid no me'l miro mai, només me'l miro quan sé que ha perdut.
Jo tampoc, però malament. Ahir va ser un dia, una nit de frustració.
Sí.
Ahir sentia que, això que deia la Maria, que no mira els partits del Real Madrid, ara no sé si vaig sentir el comentari, però em va fer gràcia. Diu, es nota que ets del Barça perquè només parles del Madrid.
No, jo
recordo, vaig sentir la... No sé si era aquí algun company
jo de... Jo puc dir que jo no tinc frustració, com els deia abans als companys, perquè com que sóc del Partit Socialista ja no tinc...
Home, tens motius també per tenir frustracions amb el Partit Socialista, no?
Ja estic entrenada, estic vacunada. Ja.
Això també és el que li hem de reconèixer als seguidors de l'Espanyol, també, doncs, aquestes ganes sempre d'aguantar, vull dir, de ser fidels al seu equip. Home, malgrat que moltes vegades, malauradament, tenen mala sort.
Jo et puc assegurar que el meu pare, que era un espanyolista de pro, president de la penya espanyolista de Gràcia, va ser espanyolista fins que es va morir, i amb la qual cosa li reconeixo un mèrit impressionant, diguéssim, no? Però, bueno...
Joan Ramon, molt bon dia.
Bon dia. Si seguim parlant d'això, torno a marxar, eh?
No, et m'hi hem posat falta.
M'ha semblat que esteu parlant de coses ingrates.
Depres.
No t'agrada el tema, però és que no ha començat massa bé.
Sí, he entrat i estic parlant de l'espanyol, que ja de per si no és que sigui una cosa que m'emocioni. Ara bé, si continuem per aquesta via, ser un acabarem.
Però és que abans parlàvem del Barça.
Per això mateix. Llavors m'he perdut aquesta part, deixem-la de banda i continuem parlant de coses interessants.
Si algun oient, dic, de l'espanyol, que segurament també li agradarà que en parlem, el que passa és que em sembla que aquí no tenim massa representació de l'espanyol, diria que
no.
Haurem de deixar per una altra...
Has d'anar a buscar l'Àngel Casas per tenir representació de l'espanyol.
O la tertúlia que fem aquí també al Magazín d'Esports, que ja també s'hi veuen representats. No toquem el Barça.
Perfecte, doncs. He vingut tard expressament, m'ho he xivat, que parlaríeu del Barça al principi.
Això sí que podem dir que encara queda esperançada aconseguir alguna cosa, vull dir que portem una...
És una lectura positiva per l'expressió de merda, o sigui, no. No, o sigui, no arriba a finals de la Champions, és una merda. I ja està. I aquesta és l'única lectura que ara mateix se'n pot fer. Sí, clar que estem vius a la Copa del Rei, a la final, i a la Lliga, tot això, però, escolta, però ara mateix...
La Lliga també és molt important, que és la feina de tot l'any, eh?
Sí, clar, clar. Que no t'ho nego, eh? Però ara mateix... tu sé què estàveu dient de Pedro Sánchez, m'ha semblat?
No,
Pablo,
jo no parlava del Pedro Sánchez, jo parlava del Partit Socialista.
He dit paràlisi a Madrid.
El Pedro Sánchez...
Val, no, paràlisi a Madrid. Això ja m'agrada més. No sé, m'agrada molt més que el que estàveu parlant.
Pedro Sánchez és jugador de bàsquet, no és de futbol.
Mira, jo també jugo bàsquet, veus que hem parlat d'això? Vinga, va.
El Barça també va perdre ahir de Barça.
Vagi bé, fins dijous que ve.
Amb el Locomotiv, pobre.
Deixem els esports.
Deixem els esports.
Tenim temes també de Sant Cugat, però volia entrar, ja que m'he introduït al tema de Madrid. Jo ja tinc reservades el meu calendari a l'Outlook, ja tinc apuntat els dies de les eleccions.
Em sembla molt bé, és el millor que pots fer.
Fa temps que...
No,
jo sí, jo el tenia anotat ja fa dies, fa setmanes, vaja.
M'hi havia resistit.
Es veia venir.
I a més també per una qüestió molt egoista. A part...
No perquè és el pont de Sant Joan i te n'aniràs de vacances.
No aniré enlloc, però... Però el tema és que comença la Festa Major el dimarts següent, després de les eleccions. Yeah. I clar, dic, ja les eleccions... No sé com serà aquesta campanya. Alguns diuen que serà molt light i molt lleugera perquè ja han començat la precampanya a fons.
Ja fa 3 mesos que estan de campanya.
Diuen que faran una contenció d'inversions durant la campanya que serà contundent i evident. Però sí que és veritat, des del punt de vista egoista, deia, ja que ens concentrem aquí a la casa amb el tema de Festa Major, que fem una àmplia cobertura... Col·locar-nos les eleccions el cap de setmana abans, la veritat és que no motiva massa.
Tindreu teca, i això sempre periodísticament sempre sí, és interessant.
Tenint en compte les hores extres que es fan en unes eleccions i a les que es fan en una Festa Major, que s'ajuntin i ara em solidaritzo amb la causa com a periodista.
Ja. Però això és problema laboral, en tot cas.
Sí, jo ho he dit, era un tema molt egoista.
Per això, però que vaja, ja els planyo totalment, perquè sé el que és unes eleccions, sé el que és una Festa Major periodísticament.
Però després faran un mes de vacances,
no pateixis. No va ben bé així.
Diu l'Ara o La Vanguardia, no ho recordo, que el que segurament l'última esperança que hi havia, que era el possible pacte entre el PSOE i el Partit Popular, amb els temes de Panamà i amb els temes de l'Aznar, recordem ahir.
I de Granada.
Aquest pacte no ha estat mai a sobre la taula.
Diuen que ara sí que està enterrat i que per tant ja les eleccions, claríssim, si quedava una mínima esperança, claríssim, això no tirarà endavant.
I per tant, doncs, anem a eleccions. I tot el que ha passat ara és preelectoral. És a dir, jo no he cregut mai que anessin seriosament amb ganes de tancar pactes per fer viable un govern del color que sigui, perquè aquí hi ha hagut doncs, uns discursos que cadascú ha mirat de reforçar la seva imatge, la seva projecció personal, política i de partit. I
no
aquí
sé si l'han reforçat o l'han espatllat.
O l'han malmès, però ha anat així, això.
Però bueno, ja ho veurem.
I si tu vols pactar amb algú, no pots estar recriminant-li contínuament doncs, el fet de que s'hi negui. Tu ets un desastre, tu has mentit i tal. Dius, aquest és el teu potencial aliat i l'estàs bufetejant. Dir, no, doncs, vol dir que no t'interessa tampoc. Vull dir, has fet un pacte doncs, a dos i això no surt i esperar que l'altre doncs,
i l'altre tampoc sortia i des del primer dia no sortia i,
bueno, però estic d'acord amb el que deia la Maria que no, jo sincerament amb tota aquesta sainet i tal no veig qui ha sortit reforçat allò que diu, qui ha sortit reforçat?
Sí, home, Pedro Sánchez ja penso que sí que ha aconseguit un protagonisme, bueno, un que amb una campanya electoral
no vol sortir reforçat.
No, però la presència, és a dir, d'alguna manera, de lideratge de Pedro Sánchez s'ha reforçat, no sé si en bé o en mal, però vull dir, està al centre del debat polític com a persona d'alguna manera que se situa entremig d'altres forces de dreta i d'esquerra. No sé si es vol dolent, no m'hi entro, però que s'ha reforçat.
El gran dubte de la persona que es va negar a intentar formar govern, que li estan sortint cada dia una denúncia de corrupció en el seu partit. Veurem si no és el que ha sortit reforçat.
És
perquè
possible.
En aquest país passen coses rares d'aquestes.
Anem amb el Pasqual.
No, jo només volia dir que per comptes de veure qui surt reforçat, diria qui surt debilitat. I per què ho dic, això? Perquè per mi el PP, de tota aquesta campanya que dius que portem, jo crec que ha sortit debilitat. Quan hi va haver -hi ara fa poc una votació i ell es va quedar sol.
Ojalà.
Perquè si el govern en funcions s'havia de presentar davant dels diputats, etc. I es va quedar sol, quan jo crec que hagués hagut de dir, escolta, a mi també m'interessa saber què diu el Constitucional. Això és una d'allò de debilitat. Si ho mires, no ha sortit cap bona notícia del PP. Pel PP no n'ha sortit ni una de bona. Entre, bueno, el de l'Aznar ja, això ja en parlarem. Però vull dir, jo crec que tot ha anat debilitant el PP. Com diu la Maria, és molt probable que, encara que racionalment això sigui, que crec que la debilitat potser l'ha potenciat. Però si és així, si la debilitat, crec que tampoc costaria tant ara, si el Rajoy ja veu que no serà president, que s'abstingui en la votació del PP, ai, del PSOE de Ciutadans, amb l'abstenció de dir, miri, nois, estic dèbil, no puc formar govern, i a més cada cop li greixen els nans.
El seu
no
discurs és que ell va guanyar, clar, i que vinguin els altres
a donar-li el raó. Fins a cert punt, clar.
És un discurs que se li ha anat debilitant, des del meu punt de vista.
Però és la seva mentalitat, o sigui, ells, pensant que han guanyat, el que no faran és dir, ara que, o sigui, deixar, diguem, per omissió que els altres governin.
Deixar que governin retenint una eina, que és la del Senat, amb majoria absoluta. Això és inviable, és que no té cap sortida.
Políticament això és un desastre, deixant a part que per l'única cosa que serviria per una vegada al Senat seria per entorpir l'activitat política, que no sé si ha servit mai de res, però en aquest cas potser faria un servei.
Per tant, doncs, nosaltres ens ho mirem des d'un angle, sí, l'angle de Catalunya, aquí doncs el PP ja veiem doncs quin rànquing té doncs de votació. A la resta d'Espanya jo no sé fins a quin punt les enquestes són objectives i són ben treballades o són instrumentalitzades, ja no ho sé, però continua tenint majoria. Les previsions que donen les enquestes avui encara donen majoria al PP. I això, dius, és possible que un país, doncs, amb un partit que hegemònic, que ha tingut tots casos de corrupció que cada dia surten,
però
la ciutadania encara...
Com? Aleshores, estan votant ideologies, no partits. És el que deien, no només amb el cas del Partit Popular, sinó Partit Popular, Partit Socialista, Convergència i Unió, en què han tingut algun que altre problema, han continuat mantenint un suport. Vull dir, no han castigat o han responsabilitzat alguns actes o esdeveniments que han patit durant els últims 15 anys. I això, a les urnes sí que hi ha hagut un canvi de vots, un trasbàs de vots que els ha perjudicat per tirar endavant majories, però continua haver-hi una massa crítica, una massa important, que continua votant la ideologia.
Jo continuo dient que jo conec petits pobles, tant de la Franja de València com del Pirineu, que surten sempre les mateixes votacions. Llívia guanya el PP, o Convergència a vegades quan es posen una mica, però els partits d'esquerra no
penetren,
no els voten ni Déu.
Sí. I també és el que deies, que ens ho mirem des de la perspectiva de Catalunya, on el PP ara mateix té un paper residual, però clar, per això aquí ens costa d'entendre com, segons quins llocs d'Espanya, el PP és el que és, però clar, ens hem de posar en una altra mentalitat per entendre... I segurament ens costa, perquè ens és molt difícil, si has viscut tota la vida aquí, empatitzar amb un senyor de Càceres, per posar-te un exemple, però clar, el senyor de Càceres i la senyora de Huelva i el noi que acaba de fer 18 anys a Madrid, i tots aquests també voten, i és més, les circunscripcions i el nombre d'escons que té Catalunya, vull dir, arriba fins on arriben.
Però jo volia dir només que quan hem començat heu dit que anirem indefectiblement a les eleccions, etc, etc. Però les eleccions potser no seran la solució.
No.
Perquè jo, si tornem a repetir, no sé si serà per ideologies o per partit o pel que tu vulguis, tornem a repetir els mateixos resultats, tornarem a estar com estem
ara. Jo crec que no repetirà els mateixos resultats, ho sento.
Jo no ho veus que es decanti això.
On veig, és a dir, aquí cadascú haurà definit un perfil, uns més centrats, uns altres més cap a l'esquerra, uns altres més pactistes, i això al final a l'electorat, perquè jo sí que crec que la campanya tindrà una eficiència que canviarà aquesta correlació de forces que donen avui les enquestes. Cadascú intentarà reforçar la imatge que ha donat durant aquesta etapa doncs, d'ingovernabilitat. I això reforçarà, baixarà el PP per mi, el PSOE es mantindrà, Ciutadans pujarà, ja veurem Podemos quina capacitat tindrà de denunciar aquest batibull dels partits tradicionals.
Seguint amb el que deia el Joan Ramon, fixa-t'hi, a on s'han donat canvis teòricament importants? A Madrid i a Barcelona. Perquè són les grans urbes on la gent té més mitjans de comunicació, té més... A Cáceres, a Badajoz o a Castilla la Nueva continuaran votant el mateix.
Ja veurem, en aquest cas sí que pot ser grans ciutats on com dius, van guanyar candidatures d'esquerres i fins i tot a les municipals, vull dir, el canvi ja ve d'un any enrere. És possible que el canvi pugui venir per aquí, però clar, aquest canvi que hi ha hagut ara mateix no ha estat suficient per crear govern, i això és una evidència. No estic
Joan Ramon, la incidència que tindran, penso, en aquesta campanya electoral, l'experiència de canvi que hi ha hagut en els municipis de grans ciutats, jo penso que això encara no ho tenim mesurat.
Ja, però aquesta experiència de canvi no tothom la veu positiva, eh?
Però és un canvi.
Sí.
És un canvi, i no sé, canvi, per això, jo no sé la incidència que tindrà.
Probablement veiem fins quin punt la gent ho ha valorat positivament o negativament.
O no. Sí,
clar, i serà un termòmetre, i serà molt difícil de dir, sí. Perquè clar, estàs votant en unes eleccions al Congreso de los Diputados.
Però si fins ara hi havia bàsicament el bipartidisme i aquí a Catalunya doncs una mica més repartit, això s'està esquerdant, no és així. Per tant,
sí.
Veurem a veure els partits aquests anomenats emergents quina capacitat de consolidació tenen.
I de negociar.
Mai haguéssim pensat que Ciutadans, que aquí el tenien proscrit a Catalunya, hagués fet aquest salt i aparegui a nivell doncs, de comunicació i tal com un partit assenyat, pactista, equilibrat, etc, anticorrupció, té una imatge de cosa nova i de cosa fresca i de cosa encara
Madrid,
doncs, no gastada.
No només a Madrid, fora de Catalunya ho és una, té una imatge fresca i de cosa nova.
Això, per això, clar, per això dic.
Com
per
la tant... va tenir aquí en el seu moment i per això en el fons ha tingut l'evolució que ha tingut, passant de 3 diputats a 9 i de 9 a 20 i no sé quants
25.
Que en té ara. Per això et dic que... I tot això si li sumes a que no té una experiència de govern al darrere, amb
per tant,
tot el
desgast
que això comporta,
exacte.
Doncs clar, encara és vist per molts com un hipotètic salvador, igual
sí.
Que per l'altra banda Podemos, eh?
Sí, exacte.
I després que jo crec que fa gestos ràpids, per exemple, ahir amb l'alcalde aquest de Granada...
Pim-pam-pum, la coalició fora.
Diu, el primer rompen files, eh? O
sigui, sí, clar.
Si no es mora, eh? Si no fa això, es mora.
Exactament, o sigui, fer aquesta...
Home, és que és la bandera que porta,
reacció,
no?
Aquesta reacció ràpida. Suposo que té aquesta reacció ràpida pel que dèieu, que com no té massa background, massa partit darrere, doncs ho poden decidir de seguit. En canvi, el PP, des del meu punt de vista, va fer una mica el ridícul en aquest cas. Perquè
el ridícul aquest de Granada, tu imagina't...
L'alcalde aquest se'n va enterar per la premsa.
Anys, però porta 12 o 13 anys com a alcalde.
Ui, tant, sí.
I per tant, doncs aquí el senyor, doncs el rei del mambo. I després
bueno, i declaracions d'aquest senyor.
Sí. Aquestes masclistes i el que vulguis, no? És dir que...
Quan més despullades, més elegants.
I per tant el cas Sòria, vull dir, ve un ministre i tal, l'Aznar que doncs, va trucar al despatx del Montoro perquè a veure si la inspecció d'Hisenda
no, per queixar-se, li va dir sí. Com pots tu haver-me fet això? Sí. I sort que el Montoro, que mira que em cau malament, pobre senyor, li va dir, com pot ser que tu ens facis això a nosaltres?
Però el Montoro és no és de la banda de l'Aznar.
Havia sigut ministre de l'Aznar?
Doncs es deuria embarallar.
Jo suposo que sí.
Però s'han trencat moltes amistats en els governs, ja. No és garantia haver sigut ministre d'algú.
No és garantia.
Per mantenir les amistats.
I el que sí que estic, vaja, per mi la percepció que tinc és que en tota la crisi de govern a Madrid i tal, els partits, diguem-ne, catalanistes, Democràcia i Llibertat i Esquerra Republicana, no han pintat res.
No.
El protagonisme que havien tingut sempre, sí. És a dir, a l'hora doncs, de jugar amb les majories i complementar tant el govern del PSOE com del PP, aquí no han pintat res. I això vol dir doncs, un desgast també de la presència de Catalunya en la política espanyola.
Les declaracions que van fer tots dos des del primer dia... eren dir que no votarien ni els uns ni els altres, que jo no els hi anava amb ells.
Sí, però ara han anat festejant entre despatxos.
Estan desconnectats.
Sí, 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 ells van desconnectar, sí, però clar, la desconnexió porta aquesta ignorància.
Sí, és curiós, el que ha simbolitzat moltes vegades, sobretot amb el tema dels vots d'una banda, els vots que aconseguia el PSC, que portava, per exemple, la majoria del PSOE a Madrid, i després també a Convergència, com ha sigut...
La frontissa, moltes vegades.
Exacte, la frontissa, no? Moltes vegades per decidir...
Tant amb govern de PP com del PSOE, vull dir que hi ha jugat i ha apostat per això, i ara dit, no, no juguem, però no juguem, et sents fora de joc, i ja està.
Si els altres juguen, tu estàs a fora.
Però és veritat que en aquest país, que ha sigut un país de bipartidisme, sempre hi ha hagut aquests petits partits,
sí, sí,
que han donat, com dèieu vosaltres, han jugat, i sobretot aquí Convergència havia jugat fort amb els governs de Madrid, amb tots, amb un i amb l'altre, sí, sí, i no formava part del bipartidisme,
PNB,
no?
Vull dir,
per tant...
I no havia anat tan malament.
No. No, però, bueno, és que governar és això, és fer pactes, no? No vol dir que tots ideològicament pensin el mateix.
També el sistema espanyol de representativitat, en què no hi ha un sistema presidencial i, per tant, la norma obliga a entendre els partits per poder tirar endavant si no surt una majoria absoluta, sembla que no acaba tampoc d'entendre's, precisament per la frustració del Partit Popular, quan ells es veuen, bueno, guanyadors, es veuen guanyadors, però no estan en un sistema presidencial.
Però aquest senyor,
per tant, toca...
Aquests senyors no se n'han enterat que estan precisament en un sistema parlamentari, que vol dir això, parlar, no? Vull dir, no és allò de dir, ja vindreu, jo he guanyat i ja vindreu. No, no, perdó, vostè perdoni. Vostè ha guanyat però no té prou vots per governar, per tant no ha guanyat.
Ha guanyat però no té prou
vots per governar.
Sí, però no, és que realment el matís és que no, si un partit aconsegueix la majoria, no guanya.
Home, clar,
el Parlament no guanya, el país no guanya, el país no l'ha guanyat.
Les eleccions, exacte, les ha guanyat. I poso un altre exemple. A Catalunya, Convergència i Unió, o Convergència, diguem, amb les diferents coalicions a les que ha estat, siguem Unió, siguem Junts pel Sí, ha guanyat absolutament totes les eleccions al Parlament de Catalunya. Ha guanyat totes les eleccions al Parlament de Catalunya. Això és un fet.
Sí, sí.
Ara bé...
Les segones del Pasqual també.
Totes.
Amb escons.
Correcte, amb escons. Amb escons es compta, amb escons es governa. No, ja sé què vols dir, però amb escons es guanya les eleccions. Per tant, fins que no canvi el sistema electoral. Per tant, Convergència, amb les seves respectives coalicions, repeteixo, ha guanyat totes les eleccions. Ara bé, no sempre ha governat.
Sí, sí.
Clar, per tant, en aquest cas, guanyar les eleccions... ja ens va ensenyar el tripartit que no sempre implica governar, i ja, sí, està, sí, i no passa res. Això a Catalunya ja ho hem viscut, es va viure amb certa normalitat, primer va costar d'assumir, sobretot pel sector de Convergència, ara bé, ara d'alguna manera...
Tot i que tenien un avís de l'Ajuntament de Barcelona, perquè ja havia funcionat prèviament aquest tripartit a Barcelona.
Sempre, a Barcelona sempre s'havia, sí, sí, governat amb
coalició.
Però... perquè l'Artur Mas, jo recordaré sempre la cara que se li va quedar, perquè després de les eleccions en què havien guanyat, va agafar, sembla que, dos dies de descans, i quan va tornar es va trobar la gran sorpresa del Tinell, diguéssim, per dir-ho, resumir-ho així. Tot i que, insisteixo, hi havia aquest avís ja de com funcionava Barcelona.
I va ser una experiència positiva, sobretot per part de la ciutadania.
Sí, sí.
El canvi ja és un altre tema, però sobretot per veure això, no?, que el Parlament i la política també és això. També vol dir que forces, entre cometes, perdedores, si s'ajunten et poden fer fora del govern, per molt que tu siguis el guanyador i per molt que tinguis un diputat menys de la majoria absoluta, i aquí vam estar a punt de veure-ho ara no fa gaire a Catalunya, vull dir, no cal anar gaire lluny, i ara això a Espanya, que no estaven acostumats a aquest tipus de moviments i de pactes, o sí que estaven en un altre amb coses molt més minoritàries, doncs hauran de jugar al mateix joc, i ara està clar que no l'han sabut jugar, i ja veurem què passarà, doncs, si és que el juny, després de Sant Joan, toca tornar a votar i toca tornar a decidir. Ja
però fixem-nos que eleccions al desembre, ens anarem a eleccions el 26 de juny en formació de govern després de l'estiu, i per tant arrencada de legislatura, haurà passat un any amb govern en funcions. I un país amb govern en funcions va rodant, però hi ha una inèrcia que no acaba, doncs, de resoldre els reptes que té, i a nivell europeu, a nivell de moltes històries, que no acaba de definir la direcció política i els grans reptes que tenim plantejats. I això, doncs, et preocupa.
La Vanguardia, parlant de Catalunya, diu que Catalunya porta 9 mesos sense aprovar cap llei. En aquesta argumentació el que diuen és que ha estat l'etapa, diguéssim, des que governa el president Carles Puigdemont sumant l'etapa prèvia amb Artur Mas, que ha estat l'etapa menys productiva a nivell legislatiu a Catalunya. Posen exemples o comparacions amb d'altres períodes, des del 2008 fins ara, doncs, en què cada any més o menys entre 10 i 20, em sembla que el rècord era amb el govern de Montilla, que es van aprovar 20 normes, i també concretava amb el primer període de l'Artur Mas, en què només va haver-hi, en un any, només es va aprovar la dels béns patrimonials, la transmissió de béns patrimonials. No sé si això, sí, si és una trampa o no, el que suposa que la Vanguardia, perquè el funcionament no es determina també sempre amb normes absolutes, vull dir que no sé si això, interpretar-ho, agafar-ho així en fred, és una trampa o no, però...
Has de mirar l'editorial que ho publica, que segur que una mica de tendenciós ho deu ser-ho.
I el que passa és que em sembla que hi havia la llei Òmnibus,
sí,
i aquesta llei Òmnibus, que abastava no sé quantes actuacions, després es va anar desenvolupant, és a dir, no es van anar publicant lleis noves perquè hi havia aquesta llei Cabàs,
hi havia la web amb diferents versions, perquè la primera versió de la llei Òmnibus era molt absoluta, en el sentit de que aplegava un munt de reformes, i després es va
i per tant, durant tot aquest temps no s'ha aprovat cap llei, perquè ja se'n va aprovar una de molt genèrica o de molt general, o com vulguis dir-li.
Com veieu, parlant de Madrid, el tema de Catalunya, precisament parlant de governs que han de coaligar-se i han de tirar endavant un projecte en comú, no veiem una solidesa, almenys a primera vista,
no ho veurem.
Amb una distància, una solidesa que els deixi tranquils, almenys en aquests mesos, o no sé quants mesos seran, per arribar a la desconnexió absoluta que plantegen.
El juliol que ve, aquest el que ve, teòricament ja...
Però veieu... Del que hem vist de recorregut, fins aquí, una solidesa per tirar endavant el projecte, perquè, almenys, amb la distància...
Sí, però aquí tornem a parlar de...
Escletxes...
Sí, però vull dir, no hi ha hagut lleis, no hi ha hagut activitat parlamentària de fons, diguéssim, legislativa, però, en canvi, ens hem anat entretenint, o ens anem entretenint, doncs, amb el gran debat de la connexió o desconnexió i tal, i els mesos van passant, i tot això, doncs...
Ara no oblidem per què està governant qui governa.
La pastanaga la van, cada vegada la van posant més endavant, i el país està paralitzat.
I ara no faré secrets aquí en antena, però últimament he parlat amb alguns representants del govern i tothom té claríssim que l'estiu que ve hi ha eleccions, i que aquestes eleccions són cop de puny a la taula, patada al cul, digue-li com vulguis, per part de qui vingui, però...
Però si això ho hem fet cada vegada, portem 5 eleccions, en 5 anys portem 3 eleccions, i cada vegada el discurs és de dir ara,
Maria, no estic
anem a l'11 de setembre, escolta, aquesta és l'última vegada que ho fem, no, i escolta, van passant el temps, i no passa res.
Però sí que
passa
que en aquest cas de moment tenim un govern amb dos partits obertament, declaradament independentistes, que el que estan fent és tirar endavant el seu programa per arribar a aquesta independència.
Verbalment, de discurs, però de res més. Vull dir,
i no s'està creant, o no estan fent passos a la hisenda catalana, no estan fent lleis...
No, cap llei. Estan preparant...
I la que fan te l'estoma en el Constitucional.
No, clar, vull dir, si això és paper mullat, tot això és verbal, és discurs parole, i no es tradueix en res, perquè no hi ha manera de traduir-ho. Si no estem compte el marc que t'envolta i que et condiciona, que tu només vagis dient el que vols, el que desitges, la voluntat, volem arribar, però això és fum.
Però
és
si no, el marc actual no et permet fer el que aquest govern vol fer.
Clar, doncs...
per això volen trencar?
Però és que no es trenca per voluntat només, es trenca si pots.
Es trenca democràticament si tens una majoria absoluta, i si arribes en aquest cas a unes properes eleccions el poble reafirma la teva decisió.
Els teus amics del Parlament t'han dit si anirien junts o separats a les properes eleccions?
No, del Parlament, de govern.
És un dubte, i si aprovaran pressupostos o no.
Això no m'ho han dit, el que sí que m'han dit, però és que clar, jo m'imagino que...
Joan Ramon.
Junts pel Sí, no ho sé, no tinc dades en aquest sentit, repetiran com a mínim unes eleccions més, que seran aquestes ja constituents, digue-li com vulguis.
Joan Ramon, això es traduirà o es veurà si a les espanyoles van junts, i no pinta
no té res a veure les espanyoles. Home, no,
el discurs és el mateix, està fent
les espanyoles, les últimes espanyoles no van anar junts i segueix...
L'OMS està fent la defensa perquè ho necessita, doncs, d'anar
perquè
plegats.
L'OMS saps que si es torna a presentar no es menjarà un torral, bueno, així,
i això passarà mateix quan arribi les autonòmiques, que si no van juntes
no és el mateix,
si, i, bueno, ja i Esquerra,
ho veurem.
I Esquerra,
el 26 ho veurem.
I Esquerra tindrà ganes de demostrar que pot fer el sorpasso.
Pasqual.
Jo la meva pregunta és, aquesta paràlisi que has anunciat al començament...
Que deia La Vanguardia,
eh? No, que ho has dit tu, sí. De l'Estat, afavoreix el procés o el debilita? Vull dir, o sigui, la pregunta és, els agafem amb el pas canviat i aleshores aviam si podem avançar una mica més amb aquesta, amb la Constitució de la Hisenda, amb allò...
El congela.
Perdó?
El congela.
O sigui, tu creus que ni l'afavoreix ni el d'allò? No ho sé, potser no estaran tan a l'aguai, tan a sobre per
fer-ho. Maria, tu que has estat a prop de governs, saps que, o sigui, vols transmetre una imatge de que estan al govern de Catalunya sense fer res i saps que no és veritat.
No, això...
No és veritat. Què vol dir? Que estàs, o sigui, arribant allà i que parlen del Barça. Vull dir, és que no pot ser, i a més tu saps que has estat a prop dels governs,
sí,
que això no és així.
Sí.
O sigui, arriben allà i parlen de què faran a les vacances i de quina merda que el Barça està eliminat, parlen d'això. No fan acció de govern, no treballen, no preparen coses.
Bueno, home, la maquinària d'una administració segueix, mira, el govern en funcions del PP també fa que es troben cada setmana al Consell de Ministres i també fan coses, i també parlen de coses i no parlen del futbol. Aquí igual, no, vull dir, l'administració té molts reptes del dia a dia que ha d'anar resolent, i ho va fent i tal, però la gran corrent, doncs, de transformació i de canvi que és vital, doncs, que s'havia projectat, no hi ha elements nous que diguin que això avanci.
Visibles.
No n'hi ha.
Visibles.
No n'hi ha cap.
Però la Constitucional tampoc ajuda, entenc.
O depèn de com tu miris, els ajuda amb ells de cara a les properes eleccions, perquè, clar... El Tribunal Constitucional. Home, és, un, sí, és un dels creadors d'independentisme,
sí,
més gran que hi ha hagut.
Políticament sí, i ho hem descobrir
després
l'any 2010.
Clar. Després
però
del PP.
Jo, sí, jo el que sí. Estic dient és, per exemple, amb el tema de la pobresa energètica, que entenem tots, vull dir, no crec que ningú entengui que hem de valorar, bueno, potser algun posicionament més liberal segurament critiqui això, però entenc que en una majoria àmplia puguin estar d'acord, independentment de ser independentistes o no, mai millor dit, d'estar a favor o no d'aquest tipus de...
Escolta, el decret, a veure, siguem una mica, jo estic d'acord, el decret de pobresa energètica, en el moment en què es va aprovar hi va haver moltes crítiques, jo les mantinc aquestes crítiques, perquè no resol gaire res. L'únic que fa, t'ho imagina't, és ajornar el pagament de les famílies que s'acullin, que necessiten un
requisit i tal, que no treguin la llum,
si demostres que estàs en aquesta situació, espera, deixa'm acabar. I llavors li diuen, no pagui ara, però al mes d'abril haurà de pagar-ho. Acumulant, no li perdonen res. És a dir, si tu no pots pagar els 20 euros que et tocava, n'hauràs de pagar 60 al mes d'abril.
Ja.
Difícilment aquestes famílies que es troben en aquesta situació...
Llavors, tu vols una llei que perdoni el deute que tu has contret
amb
una empresa?
Jo el que demano, que en aquest sentit, si vols tu, a nivell d'Estat, hi ha una llei que també hi ha de pobresa energètica que dona, fa uns abonaments dinataris, monetaris, que diuen la gent que no pot, li donem una quantitat perquè no li hagin de tancar la llum.
I tu creus que Catalunya pot donar aquests diners ara mateix?
No ho sé, però és millor una solució d'aquestes que no s'explica, que no pas aquí de dir, de moment... escolta, ho pagareu a l'abril.
Et dic jo que si ets una família que no, o algú que no pot pagar la llum, agrairàs, com a mínim, tenir-la
fins a l'abril, però sí. L'abril torna a passar.
Però llavors què prefereixes? Quedar-te passant fred tot l'hivern?
No, que hem de fer un altre tipus de llei.
A veure.
Això és un altre tema.
No,
diguis que no fa res aquesta llei. Aquesta llei fa coses. De moment et salva l'hivern.
A veure, de moment...
De moment te'l salva.
De moment...
A nivell de fred i de poder cuinar.
És un decret, eh?
Perdona.
No, és diferent.
Bueno, sí.
Si la situació...
Però salvar-te d'això et salva. Ara, que no et soluciona el problema, estic d'acord. Ara, com a mínim...
Saps quantes famílies s'han acollit amb això?
No ho sé, unes quantes...
698.
Unes... Em sembla que no, eh?
Sembla que eren mig miler.
Però és que aquestes situacions...
Mig miler, pot ser?
698, sí.
Aquestes situacions es poden controlar i s'estan controlant des de fa molts anys des dels ajuntaments. Serveis socials dels ajuntaments, si va una família i li diu que té aquest problema i certifica i ho demostra que té aquest problema... Hi ha una bossa que des dels ajuntaments es poden ajudar aquestes famílies. Si fossin 2 milions no els podrien ajudar, evidentment, però no,
Maria,
són 2 milions.
Paguen.
Sí, sí, paguen els ajuntaments.
No els hi donen un crèdit.
No, paguen els ajuntaments. Però, a part d'això, és que no gaire lluny d'aquí, a França, jo em sembla que alguna vegada, hi ha una llei d'estat que és un pacte amb les empreses, sí, que a un mínim no et poden mai tallar els subministres. És tan fàcil com que el que fan els japonesos, copiar la llei que tenen a França.
Però aquesta llei va per aquesta via. Segurament li faltarà la pota, com diu Josep Maria, d'alguna manera, ajudar-te a pagar aquest rebut.
Però és que no sé si va per aquesta via, aquesta llei.
Home, però si el que estem dient és que com a mínim no et deixa tallar el subministre.
Pasqual.
Però és que jo no sé com podeu dir que això no fa res. Vull dir, és que a mi em sembla directament aquestes 600 famílies que s'hi han acollit, encara que sigui només per aquestes 600,
jo penso que
ja val la pena, no?
Són, jo penso, vaja, jo recordo ara xifres que són les famílies, si ho mireu, que han demanat, però que s'hi hagin acollit no arribaven a 200.
I el que volia dir és el següent. Totes les lleis al començament tenen una part expositiva i després tenen la part dispositiva. Jo estic convençut que la part expositiva l'hauria de poder firmar tothom. Vull dir,
la diagnosi és
algú de compte de què? Hi ha gent que li passa no sé què, que l'hivern passa no sé quant i no sé què. Jo crec que hauria de poder-la assignar tothom i acollir-se a tothom, perquè crec que ningú, si no és que sigui un sadomasoquista d'aquells irredent, li agradi que hi hagi gent que ho passi fatal.
No, clar.
Ara, llavors ve la part dispositiva. La part dispositiva, hi ha un tema que és el que deia la Maria. O sigui, aquí hi ha dos possibles solucions. Una, que ho paguis com a seguretat social, o sigui, com a acció social, vull dir, que els ajuntaments, que també inclús alguna vegada han pagat algun lloguer per no d'allò, que ho paguin els ajuntaments o que les elèctriques col·laborin.
Uh-huh.
El problema, jo crec que rau en què col·laborin les elèctriques. És a dir, aquesta llei, però clar, les elèctriques són a nivell estatal.
Clar.
Les elèctriques són a nivell estatal. Llavors,
per això hi ha la impugnació.
Clar, el tema seria de dir, escolti, el que li passi això, com a mínim ha de tenir 300 watts per poder encendre no sé què, fer no sé quantos i no sé què. I vostè tingui un qualsevol tipus de regulador que digui el que no li pagui es queda amb 300 watts. No es queda a zero. Ara es queda a zero. I llavors el que crec que el problema, l'angúnia està en intentar posar-se d'acord amb les elèctriques. Les elèctriques són, primera, dues coses. Normalment treuen, llegeixes que treuen molts beneficis. Clar que
uns quants.
Són beneficis perquè les accions segueixin cotitzant, però bueno, treuen molts beneficis. I que crec que si quantifiquessin no els hi vindria d'aquí, a més penso que tindrien un benefici social molt important. I la segona, les elèctriques són molt potents dintre de la Unió Elèctrica, són molt potents. Per tant, no sé si estan a la llotja del Bernabéu o estan allà on sigui, però jo penso que és el fre més important per poder desenvolupar aquesta pota que dius tu, Juan Ramon, de la llei. Vull dir, no sé, sí,
està clar.
I mentre no les elèctriques no entrin a col·laborar d'una manera o altra,
no fa pinta que tinguin moltes ganes, no les he vist jo allò, sisplau, vinga, va, sentem-nos.
A mi el que em sap greu és que el debat sigui de dir si ho pots fer tu o puc fer jo, i no en canvi seure de dir com resolem aquest problema d'una manera eficaç, el tema de la pobresa energètica, les dues administracions. Però si la batalla és de dir, no, és que tu no ho pots fer això, doncs és que ja ho faig jo.
Però un moment, aquí la batalla no s'ha plantejat fins al moment en què el tribunal te l'ha tombat. La batalla no existia. Catalunya, en aquest sentit, fa una llei on vol solucionar el tema, t'agradarà més o no, i després no ho pots fer, perquè Espanya no et deixa.
Però a mi m'agradaria que al costat de la rebel·lió, la queixa, doncs, que et puguin impedir que tu puguis legislar, que dius, escolti, doncs demà seiem i de dir com resolem aquest problema d'una manera provisional o com vulguis, però aquí hi ha un problema d'unes famílies i tal, i entre les dues administracions ho hem de resoldre. Això no hi és, aquest discurs no hi és, de voler dialogar, de voler pactar per resoldre el problema, no per dir qui és competent i qui no ho és.
Però
ens quedem en aquesta la batalla.
En el moment en el que aquest discurs es plantegi, arribarà el govern espanyol o el ministre espanyol de torn i tindrà l'actitud paternalista de vinga, va,
si ho resolen, si ho resolen, ja m'agradaria per passar el pas, per passar
però aquestes famílies estarien més ben ateses. Ara bé, també estarien més ben ateses si s'hagués suspès el decret.
D'acord.
Doncs ja està.
Però vull dir, no ens quedem amb les formes, anem al fons.
A mi m'agradaria saber, des del govern de la Generalitat, si tenen capacitat per fer efectiu aquest decret que han plantejat. perquè jo t'asseguro que estic convençuda que no tenen capacitat per fer-ho, perquè els únics que
però
tenen...
Capacitat en quin sentit?
Que les famílies s'adreçaran a quin organisme de la Generalitat per dir que se'ls ha tallat la llum.
Home, per atendre 600 famílies m'imagino que la Generalitat pot, no?
No, perquè no té competència.
Tinc la dada, però
no té serveis socials.
Hi ha una dada que són 895 famílies susceptibles. De rebre... però no vull deixar aquesta dada. Hi ha una altra que sí que s'ha publicat, que crec que és la rellevant,
que
són 358.100 persones que identifica l'IDESCAT que podien estar en risc de patir
en risc. Però que hagin resolt el problema, no, una cosa és en risc
milions, no, però entre 7 milions que som, vull dir que...
Sí, però vull dir, una cosa és que tinguis la fotografia o la radiografia de qui són, la capa aquesta, vull dir, això pot fer Càritas, pot fer no sé quantes entitats que poden ajudar a resoldre, sinó a través del decret,
ho pot
quantes,
fer des de serveis socials,
en quantes
ajuntaments, només.
Famílies han tallat, han deixat de tallar per gràcies al decret. Això és el que jo no sé.
No puc assegurar que és ara mateix, perquè ens
de fet, mira, amb... és exactament el mateix que quan es va fer a Madrid la llei, aquesta última, d'atenció a les famílies, ara no em surt el nom de la llei, l'última llei que es va fer d'atenció a les famílies amb dificultat. Té un nom, aquesta llei, ara no em surt.
Però de...
per atendre els cuidadors de la gent, sí, la llei de la dependència.
Sí.
Vale. Quan es va fer la llei de la dependència, que la va fer un govern del PSOE, jo, en la meva assemblea de la meva agrupació, sé que, i amb la federació, vaig dir, aquesta llei, si no es posen, si no es donen elements per tirar-la endavant, no la podrà fer ningú, perquè les competències perquè t'arribin demandes d'aquestes només les tenen els ajuntaments i només tenen possibilitat de fer-ho els ajuntaments. Per tant, o es lliga això amb els ajuntaments i se'ls hi diu,
en vez
del 14% que us donem el 18% ara. I podeu atendre totes les lleis de dependència perquè tenen la infraestructura per fer-ho, si no es fa això, no es podrà tirar endavant, i efectivament no s'ha pogut tirar endavant. Sí, sí. Per tant, a veure...
Una molt bona llei que ha generat una gran frustració.
Exacte,
segurament entre moltes famílies.
Però és que és molt fàcil omplir-se la boca de fer grans lleis i després dir, bueno, molt bé, i això el dia a dia com es tira endavant? I el dia a dia com es tira endavant, els que hem estat en ajuntaments sabem que es poden resoldre moltes coses, però ni el govern de la Generalitat ha fet mai cas als ajuntaments, mai, ni el govern central ha fet mai cas als ajuntaments.
Però fixa't que això de la pobresa energètica, hi ha el decret aquest que parlem de pobresa energètica és del 2013. Hi ha una llei exactament de pobresa energètica del 2015, però que no té cap normativa de desplegament i no s'aplica. Per tant, estem encara... hem fet una llei perquè inclús va ser aquesta
llei... La 24-2015,
les
mesures urgents per afrontar...
perquè en aquest país...
Però una mica es va fer...
És de fireta.
Si ens ho tomben, tindrem la llei alternativa. Doncs aquesta llei ha quedat, doncs, la llei freda.
Doncs en un tant si no res arribarem a les 10 del matí, precisament amb el tema de l'atenció dels ajuntaments, una de les coses que publiquem a qua.cat és que l'Ajuntament ha concedit 945 de les 1.120 beques menjadors sol·licitades des de l'inici de curs, això també amb el suport de la Diputació de Barcelona. Era un exemple de que els ajuntaments assumeixen tasques en aquest
però
sentit.
Però és que els ajuntaments i els consells comarcals tenen la competència de donar les beques i qui pot regular millor qui té dret a beca són els equips de serveis socials dels ajuntaments. Perquè ja està la infraestructura feta, no cal fer una altra infraestructura.
Doncs ho hem de deixar aquí. Joan Ramon Armadas, Maria Sansa, Josep Maria Balcells i Pasqual Lussó, gràcies per haver vingut a la tertúlia de dijous.
Gràcies a vosaltres.
Tornem demà a un quart de 10. Siguin feliços.
El gall del monestir.